Bé, em sembla amb el perfil personal del personatge. La seva primera escola, se'n recorda la seva primera escola, els seus primers mestres?
La primera, sí.
Com... Què ens podria dir d'aquella primera escola que anava a Liverpool del temps dels Beatles?
No, no era del temps dels Beatles. No, temps just després de la Segona Guerra Mundial. Els Beatles...
És contemporani.
Quan jo era a l'escola primària, em recordo del lloc, perquè estava al costat d'un altre... La meva era una escola catòlica, estava al costat d'una escola protestant. I a vegades, quan s'havia de baixar a la meva casa a menjar a migdia, s'havia de passar davant de... Jo he quedat malament amb la Generalitat per culpa de vosaltres. Doncs deia que l'escola meva estava al costat d'una altra escola protestant i a migdia, quan tornava a casa a menjar i després a les 4 quan es plegava, a vegades hi havia batalles al carrer entre els catòlics i els protestants. No? Altra cosa? Recordo moltes coses, però res d'important.
Això és el que ha quedat així com més fixat.
Més marcat.
On ha viscut allà la seva vida?
Doncs vaig néixer a Liverpool fins a tenir 18 anys, sempre a Liverpool. Amb 18 anys vaig marxar a Oxford perquè havia guanyat una beca per anar a la Universitat d'Oxford. Llavors hi era 3 anys. D'Oxford vaig marxar un any a la Universitat de Reading per estudiar la Guerra Civil Espanyola amb el Quim Thomas, i després, teòricament, vaig tornar a Oxford, és a dir, la matrícula no tenia Oxford, però atès que feia... Ja havia tornat a Oxford per fer el doctorat, però era un doctorat sobre els orígens de la Guerra Civil Espanyola, i encara que la regla era que només es podria passar 3 mesos de treball de camp fora d'Anglaterra, jo vaig anar a Madrid i era gairebé 4 anys. I durant el temps que vaig ser a Espanya viatjava molt perquè la meva tesi doctoral versava sobre els orígens socials de la Guerra Civil, per això vaig fer molta feina de camp a Andalusia i a Extremadura.
Recordo algun fet rellevant de joventut que, de certa manera, pots dir que l'ha marcat a vostè?
Home, jo de jove, moltes coses, no? Però jo diria potser dues, no? Una ha sigut el meu amor a l'Everton, l'equip de futbol del qual soc
seguidor.
I jo, l'esport on jo participava més era el ciclisme. Jo feia carrers, què es diu? Carrers de ciclisme.
En carretera?
Sí. I Liverpool està al costat del qual està Liverpool, és el Mersey, no? I a l'altre costat del riu, de l'estuari del riu, hi ha una altra ciutat que es diu Bergenheim. I de baix del riu hi ha un túnel. I un dia, a les 4, era un diumenge, a les 4 del matí vaig sortir de casa per anar a Gales, perquè hi havia un carrer de ciclisme a Gales. I anant amb un amic baixant el túnel, no hi havia trànsit, no? Perquè ja a les 5 de la matinada, i el baixa. Van baixar, es volia agafar molta velocitat, potser 60-70 km per hora, perquè era baixant. Sense resistència de vent, no hi havia res. Però havia sigut un dia de molta pluja i el que venia, com es diu?
Darrere, sí.
Em cridava que l'aigua li estava salpicant.
Sí.
I és clar, jo no li vaig sentir. I en algun moment dic, què? Hi havia una curva i jo havia calculat malament la velocitat i vaig tenir un impacte i vaig sortir a l'os del braç i era un cert temps perquè llavors no havia càmeres i tot això, i l'havia de pujar per trucar la policia i l'ambulància. I jo estava paralitzat durant 6 mesos. I això, jo crec que em marcava, jo crec que m'ha donat un cert estoïcisme. No?
Sí, perquè és una cosa forta, que és el meu tipus. De quin, o sigui, algun dels premis, de quin tres premis que has rebut, si ets més orgullós?
Dels premis?
Sí. Des que tu has rebut, quins ets més orgullós?
De cap, perquè quan em donen els premis sempre penso que és per a altra persona. De veritat, no, mai em puc relacionar amb la persona que es descriu quan es fa la, com es diu, la dedicatòria, per així dir, no? I, per exemple, no puc dir que no, evidentment m'agrada, no? És clar, no? Però per donar un exemple, el Premi Ramon Llull, que sí, m'ha agradat molt perquè ha sigut un... M'ha agradat molt perquè jo tinc molta amor a Catalunya i el que s'ha, com es diu, s'ha correspost,
com es diu?
Correspost. M'ha conmogut. Però el saber que el premi era per serveis a la llengua i la literatura catalanes, a les quals jo no he fet cap servei, era... Sabeu el que ho dic?
Sí.
És possible. Tot és possible pensar, oh, això és per a mi.
Però és com un agraïment, no?, des de Catalunya, que vostè respecti la nostra llengua, que la tingui en compte.
Que parli.
Que parli també, que ens ve fascinat, no?, com el bé que pot explicar.
No, però el que passa al cas, realment, jo parlo català gràcies al Premi Ramon, perquè passa una cosa que em va comunicar que m'havien donat el premi i que la cerimònia seria 3 mesos després. 4 mesos després. I jo vaig pensar, anar-hi a rebre el premi i fer un discurs d'agraïment en castellà seria una vergonya terrible. I per això he d'aprendre el català. I per això vaig fer l'esforç d'aprendre el català. I el que vaig fer, trucava a un... Jo, és clar, jo tenia, tinc molts amics catalans, però això precisament és el gran problema, perquè per a qualsevol castellà parlant Aprendre català té una dificultat, que és que per practicar-lo és difícil perquè amb els amics, que evidentment tots parlen perfectament l'espanyol, es pot parlar com a adult en castellà o com a imbècil en català. Saps? Al començament...
Sí, 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 sí.
Ara no es mira la llengua,
eh? Qualsevol llengua, al començament, uno s'infantilitza, no? Evidentment, no? I això era un gran problema. I per això li vaig... No li vaig trucar, perquè és monja, no? Però li vaig enviar un correu a uns dels meus millors amics d'aquí, que és el pare Gavi Draguer, del monestir de Montserrat, i li vaig dir, mira, ha arribat el moment, he de fer alguna cosa, què puc fer? I em va enviar el curs pels xarnegos, i el que vaig fer era transferir les cintes del digui-digui a un, com es diu, als minidiscs per poder anar al i durant 3-4 mesos vaig anar quan anava a la feina o quan passejava la gossa, doncs així sembrant amb les cintes posades. No? I en aquest sentit puc dir que l'impuls per aprendre el català és una cosa que he d'agrair a l'Institut Ramon Llull. I potser per això és, malgrat el que vaig dir abans, és potser el premi que més plaer m'ha donat.
Crec que vostè ha dit alguna vegada, com no tinc tant la impressió de gran novel·lista, he d'escriure romant històries a la realitat. És correcte, això?
Sí, 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 sí. A mi m'agradaria molt tenir el talent d'un novel·lista, però no el tinc, no? I, jo vull als meus llibres, sempre que fos possible, contar una història. Jo crec que un llibre d'història evidentment ha de ser molt seriosa, molt seriós, i ha de tenir tota la base d'investigació, les notes a peu de pàgina, tot això. Però també ha de ser una història ben narrada. I potser la miqueta de talent que tinc es va invertir en això. Però és clar, a mi, per exemple, una cosa que vaig fer l'altre dia, a Barcelona vaig presentar el llibre, la novel·la que va fer la presidenta de l'Associació del Jubilat de la Memòria, que es diu en català Terra Calenta, no? I és una novel·la que va fer l'Àngela Jackson sobre la vida d'unes voluntàries angleses que van venir aquí. Van ser al priorat fent la seva feina amb les entitats internacionals i amb la seva ciutat pública. I el text és un llibre basat en una realitat, una investigació seva, perquè ell abans havia fet llibres d'història sobre això. L'esforç d'imaginació que hi era és una cosa que... Jo crec que ho faig quan faig un llibre d'història, però no em surt el moment jo sóc incapaç d'inventar. I això és el que em manca, no? Però m'agrada molt contar històries. Pot ser que contant verbalment una història sí puc inventar, no? Puc entretenir els amics contant un acudit, una història, però evidentment com a historiador suposadament seriós hi ha una mena, l'equivalent del jurament hipocràtic que tenen els metges de mai dir una cosa que no és pot provar.
I ara que ens anomenava l'Àngela Jackson, quina relació té vostè amb l'associació No Jubilem la Memòria?
No sé com descriure-la, no? Jo vaig conèixer a l'Àngela Jackson quan ella feia la seva tesi doctoral, que podria ser fa 10 anys. No? Ella va venir al seminari que jo dirigeixo a la London School of Economics, i m'agradava molt el treball que feia, i jo dirigeixo allà una sèrie de llibres sobre l'Espanya contemporània, i vaig publicar el seu llibre sobre les voluntàries britàniques, i per això vam establir una amistat, i amb el seu marit, doncs, entre les dues parelles, van establir una relació. I quan ella va venir aquí, i quan ella amb el seu marit es van establir aquí a Marçà, sempre em demanava de venir aquí i pronunciar una conferència. No? I una vegada fa dos o tres anys que vaig venir per primera vegada, jo pensava que hi havia 10-12 persones, hi havia més de 200, i per això jo pensava, home, això és una cosa sèria, no? I em va presentar historiadors d'aquí, de la comarca, i per això vaig reconèixer que era una cosa molt interessant. I d'alguna manera també és una cosa que vaig relacionar amb el Memorial Democràtic, és a dir, el gran context de tota Catalunya, on ja hi participava i col·laborava. I no sé quina és la meva relació, si puc donar qualsevol suport, li donava, però només, no?
Com és que una persona des d'Anglaterra s'interessa per la Guerra Civil Espanyola?
Quina pregunta més original. És una llarga història.
No,
una història de quan, doncs, deixo la porta al sexe i alcohol. Jo vaig néixer a Liverpool, que és una ciutat que va patir molt durant els bombardejos dels nazis durant la Segona Guerra Mundial. Jo vaig néixer el 46 i tota la meva joventut, la infantesa i la joventut, va passar entre els nens. No? Els jocs eren de batalles anglesos, alemanys. No? Quan tenia 9 anys, doncs el meu hobby, era fer les maquetes d'avions de la Segona Guerra Mundial, i era una cosa que m'interessava molt. No? Leia molt de llibres sobre la Guerra Mundial i tot això. I quan vaig arribar a la universitat, volia estudiar a aquella època, l'època d'entreguerres, no? Perquè m'interessava més el per què de la Segona Guerra Mundial que la mateixa guerra. No? I aleshores, el currículum de la Universitat d'Oxford era molt tradicional, però molt. Hi havia molta història medieval, molta història constitucional, coses així. No? I hi havia només una assignatura d'història contemporània. I en acabar la carrera, jo volia fer alguna cosa d'investigació, volia fer la carrera d'historiador. I pensava que jo no servia per a parlar llengües, i per això pensava que hauria hagut de fer alguna cosa de potser la política exterior britànica i qualsevol cosa, qualsevol esdeveniment, incident, i tampoc m'alentava molt, no? I en aquest moment, per una sort, em va sortir la possibilitat d'anar a aquesta altra universitat que estava entre Oxford i Londres, que és la Universitat de Reading, on es feia un màster on, dintre de les possibilitats, hi havia la possibilitat d'estudiar només als anys 30. I per això em donava una beca i vaig anar-hi per fer aquest màster. I una de les assignatures era la Guerra Civil Espanyola, que donava Quim Thomas, que en aquell moment era l'home més famós dels seus estudis sobre la Guerra Civil. I m'interessava molt. Era una cosa, realment, era per a una persona golosa entrar en una botiga de caramels, no? Perquè la Guerra Civil, com deia, fascisme, socialisme, comunisme, anarquisme, maçoneria, Trotsky, Stalin, té tot, no? I en aquest sentit, sense anar més enllà, és el tema intel·lectualment és molt interessant. Però a més, quan una persona comença a estudiar-la, jo crec que si té una ètica, es veu agafada...
S'enganxa de mig, sí.
I gairebé al mes, no? Ja havia, o als dos mesos, havia escoltat, no tots, però molts de llibres en anglès que havia de llegir, i ja pensava, he d'aprendre castellà. I vaig començar a aprendre el castellà d'una manera que diuen els experts en la ensenyança de les llengües, que és la pitjor cosa que es pot fer. Que era agafar un llibre que havia de llegir i amb un diccionari al costat llegir-ho apuntant la paraula, perquè així, suposadament, això ensenya una manera equivocada de pronunciar totes les paraules, perquè ho fas tot sol, sense... Però em costava gairebé un mes llegir el llibre, però després ja vaig tenir un vocabulari i després començava a parlar amb estudiants latinoamericans que hi havia a la universitat. Després vaig anar a un poble del sud d'Espanya, de la província de Màlaga, i vaig aprendre la castellà. No? I el primer impacte que va tenir Espanya llavors no era de cap manera com ara, no? I era realment de tercer món, no? I m'encantava. I jo encara recordo els sabors, els colors, tot això. I això de que tothom havia dit, tens molta cura amb el menjar, tot m'encantava, no? El menjar, la beguda, esclar, no? I durant aquest temps feia el meu primer viatge a Barcelona, però això és una història d'amor. I no entenc.
Vostè creu que observar la història des de fora i de no estar involucrat amb ella, amb la història del país, la història que s'estudia és més objectiu?
No, francament no ho sé. Jo no crec a l'objectivitat. Si per objectivitat es vol dir una equidistància entre, en aquest cas, dues bandes, crec que no, perquè seria per un periodista escriure d'una manera equidistant sobre el violador i la violada. Jo crec que ni un periodista ni un historiador pot posar al costat tot, tot el seu sistema ètic. No? El que sí que s'ha de ser és honest, treballador. Jo, per exemple, jo no crec que cap llibre meu sigui objectiu. En canvi, sí que crec que tot el llibre meu és honest i molt treballat. I jo no dic mai una cosa en un llibre meu sense la nota perquè es veu d'on he captat la data, no? La data.
Quin fet de la Guerra Civil i la impressió holandesa? Sé que és un dilun, però quin podria destacar quan l'ha descobert?
No sé, potser que al començament el que més m'impressionava, però dic, ja fa 40 anys, era tota la possibilitat revolucionària, però això després és una cosa que vaig perdre de seguida. No? I jo potser que diria el que més m'afecta, i a mi m'afecta molt llegir sobre la guerra i escriure sobre la guerra civil, és el patiment del poble innocent. És a dir, primer l'estoïcisme amb què el poble republicà va aguantar tot el que li va passar i mantenir les ganes de lluitar. És a dir, per defensar la seva república. I això és una cosa que jo la trobo realment inspiradora, no?
Pot ser lligant amb això que acaba de comentar, el divendres de la conferència que va fer, va insinuar, o almenys ho vaig entendre, que tots els periodistes al final, els corresponsals estrangers, al final d'una manera o altra acabaven simpatitzant el tema de la república. Sí. Per què creu que això no passava?
Home, jo diria que quan jo vaig fer el treball sobre els corresponsals, jo trobava moltíssimes coses a les seves memòries i cartes, ja, que per a mi era molt impactant, perquè era com llegir una cosa com si l'hagués escrit jo mateix. I havia, quan ells parlaven de la seva identificació amb la causa republicana, jo pensava, això és el que sempre he volgut dir del que jo sento de tot això, no? Perquè, no, evidentment, jo no hi era, i ells sí. Però era dues coses per ells, i potser també per a mi, no? Amb totes les diferències. Que per una part era això de veure al seu voltant tot el que passava, per exemple, durant el setge de Madrid, hi ha coses que diu, com després hi havia a Barcelona amb els bombardejos, o per exemple, llegir les cròniques de Matthews, que seguia l'èxod de la gent de Barcelona cap a la frontera. Per una part hi havia, diguem-ne, una simpatia humana. Que havia una cosa que els semblava terrible, no? I això, evidentment, els provocava un odi als feixistes que feien això. Però també hi havia el context internacional, és a dir, ells eren, com jo, britànics o americans o francesos, i estaven indignats, frustrats, pensar que els seus governs no podrien veure el que passava, perquè el que passava a Espanya no era un tema espanyol. És a dir, jo sempre dic a les meves classes, la guerra civil espanyola només és una guerra espanyola fins al 27 de juliol de 1936. A partir d'aquest moment és una batalla lluitada a Espanya dintre de la Guerra Civil Europea. Jo crec que hi havia això. Cap a la... el que passava passava dintre d'Espanya una simpatia pròpia que passava al seu voltant, però també el coneixement de la consciència de la significació.
Vostè creu que el fet que la història recent d'Espanya estigués durant tant temps escrita pel bando guanyador ha alterat molt la visió del nostre passat recent?
Sí, és clar. I potser que per això la... va preguntar fa uns moments si jo pensava que hi havia un avantatge en ser un estranger per escriure des de fora. Jo crec que sí, està relacionada, a hores d'ara, en quant a la investigació i tot això, tenen l'avantatge els historiadors d'aquí, evidentment, perquè són els que tenen accés als documents, i jo cada vegada més m'alimento, per així dir-ho, dels treballs. Jo que ho faig més aviat al sumari de... del treball dels historiadors locals per donar la visió total. Però jo crec que aquí hi ha un problema, i és un problema no només per als historiadors, és un problema fonamental per tot això que està passant a les d'ara respecte a la crispació amb la qüestió de la memòria històrica. Això és una miqueta difícil d'explicar, però jo crec que és molt important. Evidentment, tots els esforços que es fan a les d'ara de la part d'historiadors, que jo crec que és el més important, perquè sense aquest treball no es fa res, però després el descobriment de fosses, totes les coses que provoquen la reacció de la Cotri, de Pío Mola, tots els que diuen que això és buscar la venjança, que això no es pot fer, que això només és remoure les cendres, tot això reflecteix un fet, que és que des del final de la Guerra Civil, i el final de la Guerra Civil no és el 28 de març, 29 o 30 de març, de 1939. El final de la Guerra Civil en cada lloc és diferent. És el moment en què el control total dels rebels militars es va establir. No? Això vol dir que a Ciutat de Melilla la Guerra Civil va acabar abans del 18 de juliol, ha acabat la nit del 17. A moltes províncies de Castilla és el 18, 19, 20 de juliol. Galícia, uns dies després, i així. Fins, evidentment, Catalunya, Argeneira del 39, i València només a finals de març. Des del moment del control absolut dels franquistes, fins a com mínim, la primera democràcia, les primeres eleccions democràtiques, i evidentment després, perquè tot el sistema d'ensenyament, els mitjans de comunicació han sigut controlats. En tots aquests anys hi ha una neteja de cervell. Arriba la democràcia. La democràcia és la democràcia, és oberta, és pluralista, no va fer una contraneteja. No és com el que va passar, per exemple, a Alemanya, o Itàlia, o Japó, quan les dictadures feixistes cauen per una desfeta militar i per una invasió d'americans i britans que imposen la democràcia, que imposen tot un nou sistema d'educació. Això no passa a Espanya. Es passa a una democràcia pluralista on la meitat de la població, i més de la meitat, possiblement tres quarts o més dels mitjans de comunicació, segueixen influenciats
per
tota aquesta neteja de servei que farà, i això és, jo crec que és molt greu, no?
Sí.
I, evidentment, tornant a la pregunta, evidentment, això té una influència en tota la producció intel·lectual posterior a la mort de Franco. I jo crec que va costar molts anys fins a que desaparegui tot això.
Sí. Bueno, els últims temps hi ha moltes veus que exigeixen determinades instàncies que es demanin perdó pels excessos i els errors que van passar a la Guerra Civil. Què li sembla la iniciativa?
Quina iniciativa?
O sigui, en els últims temps hi ha moltes veus que exigeixen que determinades instàncies que es demanin perdó pel que va passar, pels errors de la guerra.
No ho entenc.
Que sí, és a dir, que hi ha certa gent que reclama que la gent que va fer les coses malament a la guerra demanin perdó pel que van fer en aquella època.
O sigui, ara hi ha moltes instàncies, es mouen moltes coses, que es demana, que se vol que els que van guanyar la guerra demanin perdó pels errors que es van...
Quins errors?
Pues suposo que les matances, o les injustícies, o que es devien produir, o creu que es van produir.
Mira, això és molt complicat, no? Perquè, per exemple, jo evidentment, jo considero que durant la República, que la República, si pot generalitzar i parlar de la República va ser moltes coses i moltes persones i diferents governs i coses diverses, no? Però que en general la República va fer moltes coses admirables, però també va cometre errors. Jo personalment, perquè hi ha l'error més gran és que al començament de la República hi ha un govern de coalició i evidentment tots els components d'aquest govern de coalició tenia la seva agenda, no? les coses que volien fer. Però si els socialistes volien fer la reforma agrària i els republicans volien acabar amb el poder de l'Església, amb el militarisme i reestructurar l'Estat, això que volia dir, que com es diu, de cop i volta volien desafiar els latifundistes, els industrials, els banquers,
els catòlics,
l'església... Evidentment, això era un immens error i, esclar, amb el benefici del que es diu en anglès hindsight, no? El saber el que ha passat abans ja és fàcil dir no haurien d'haver fet això o no haurien d'haver fet això. I, evidentment, hi ha errors, també, durant la República, però durant la Guerra Civil, la República va cometre molts errors. Jo crec que va cometre molts errors militars dintre del context que tampoc podria triar molt perquè no tenia les eines necessàries gràcies als límits posats per les potències democràtiques. Però, en canvi, el que van fer els franquistes, des de quin punt de vista hem de pensar si una cosa era error o no? Perquè només era error des del seu punt de vista. Perquè si jo dic, per exemple, que a mi personalment em sembla que la política militar de Negrín i Rojo era una política militar equivocada, vull dir que des del punt de vista del que volia la República. Doncs, quins són els errors dels franquistes? Matava tanta gent? No, des del seu punt de vista. És precisament el que volien fer.
Ets d'una altra visió.
No, perquè... Si es veu els documents de la conspiració militar, es diu clarament, hem d'aplicar el terror massiu, hem de paralitzar l'enemic, hem d'exterminar als que no pensen com nosaltres. Llavors, on és l'error? Això és el que feia. Si parlem d'error moral, això és una altra cosa, no?
No feia més que complir els seus objectius. Sí.
Bé, aleshores, hi ha un fet que a mi personalment sempre m'ha xocat molt o m'ha frapat molt, que és el tema de les brigades internacionals. A quin paper va jugar o quin element destacaria les brigades internacionals en el seu paper que van fer la Guerra Civil?
Una cosa que jo he après de la investigació que vaig fer sobre els corresponsals, com evidentment els corresponsals eren tots escriptors i a més van escriure a diari entre les seves cròniques, els seus diaris i memòries posteriors, jo crec que els van posar sobre paper moltes coses que podrien haver dit els brigadistes internacionals que no eren escriptors i molts no eren intel·lectuals, no? La gran majoria. Però van venir per a... Jo d'alguna forma, jo en algun moment del llibre meu sobre els corresponsals vaig dir que era una... els corresponsals eren una mena de brigada internacional intel·lectual. I no es pot separar les dues coses, perquè tant l'uns com l'altre van, jo crec que el més important encara que la seva contribució militar, va ser el transmetre al reste del món l'importància de la lluita de la República. Perquè, insisteixo, una i altra vegada, que aquí no es lluitava només per a defensar la democràcia espanyola, aquí es va lluitar per a defensar la democràcia universal. I això jo crec que, a més, evidentment, hi ha moments quan les brigades internacionals tenen un paper molt important. Jo crec que també s'ha exagerat una miqueta per raons evidents, perquè és molt romàntic veure aquests homes, i he de dir que jo he tractat molt amb ells, i és gent extraordinària, de veritat. Són persones, al llarg queden molt pocs, no? Són persones extraordinàries que renoven la fe en la humanitat. Això
sense dubte.
Ja sempre ho he dit, això. No es mou la gent per ideals com en aquella època.
Clar.
Ni es mou per ideals.
No, jo crec que avui dia hi ha molt poca gent, no? Com és. Evidentment, un exemple de l'exageració es diu que les presses en van salvar Madrid. El poble de Madrid va salvar Madrid, però sense el poble de Madrid les brigades no podien haver fet, i sense les brigades del poble era una contribució molt, molt, molt important, però no s'ha d'exagerar.
Per acabar aquest perfil professional, si pogués canviar un fet històric, quin canviaria?
De la història d'Espanya?
No, no, de qualsevol
moment.
Un fet històric que hagués succeït.
Què pensa, si no és com a vostè, creu que és la clau?
Això va contra el jurament democràtic de qualsevol historiador, però... Perquè, esclar, al canviar un fet històric...
Canvia història. Ja
comença tota una cadena, però jo diria que si... A mig maig del 36, Francisco Barrio Caballero no havia pogut impedir que Indalecio Prieto formés un govern. Jo crec que és molt possible que Prieto hauria pogut evitar la guerra. És a dir, controlar la conspiració militar. Però un altre, no sé, hi ha tantes coses, no? I si parlem d'un fet, que és a dir, una cosa que va fer una persona, en general, evidentment, jo diria en termes més generals, si hauria sigut possible canviar la política britànica de no intervenció, doncs la República fàcilment hauria guanyat la guerra i si la república hauria guanyat la guerra no hi hagués cap guerra mundial.
I ara ja passem al perfil humà. Aquí fem preguntes molt...
i respostes molt exclusives.
Un lloc per
viure.
Girona.
El millor moment del dia.
El veure els obituaris del periòdic que tracti el diari que no figuro jo aquest dia.
Un viatge per recomanar?
La part nord de Palma de Mallorca.
Quines tres coses s'emportaria en una illa deserta, vostè?
Doncs una biblioteca de 10.000 exemplars, una discoteca de 10.000 discs. Estem suposant que hi ha menjars, no?
Suposant,
sí. I quatre amigues intel·ligents.
Una bona resposta.
Si es perdés, on... que es busquin on? Un lloc, o sigui, un lloc per amagar-se de la gent. Com va estar tranquil.
No he trobat mai.
Un llibre per recomanar la seva lectura?
Novel·la o història o...
Vostè.
Després de llegir 10.000 és una
delícia. I quines d'aquestes llibres que he llegit, quin tornaria a llegir altra vegada?
Això ho faig amb molta freqüència. Per a mi, els llibres que més he tornat a llegir han sigut les 6 novel·les de Jane Austen, que suposo que es coneixen el llibre, no?
Sí.
Pride and Prejudice. No?
Sí, sí.
Doncs ja, que aquesta cara...
Som aficionats, eh? No tampoc som professionals.
No s'ha de fer, però sou seres humans, no? Que sembla de broma, que això ja m'ha cablejat, això, que no sap qui és Jane Austen. Jane Austen, que s'ha fet tantes pel·lícules de les seves novel·les. Això no sé com es diu... És que no sé com es tradueix al castellà. Orgull i prejudici.
Sí, orgull i passió, per exemple. Orgull i passió, per exemple.
Que hi havia una pel·lícula molt d'èxit.
Molt famosa, sí.
Les coses que... Els llibres que més he tornat a llegir són que aquesta dona, des del segle XIX, comencen amb el segle XIX, va escriure només 6 novel·les i la millor es diu Emma. I també el llibre que més he tornat a llegir és d'un autor anglès que es diu Evelyn Waugh i el llibre es diu Brideshead Revisited, que és Tornar a Brideshead, suposo, i crec que s'ha traduït al cap. És cert que s'ha traduït al castellà, però crec que també s'ha traduït al català. I del llibre català, Mirall tancat, etc.
La pel·lícula per veure?
No veig gent, de Bertolucci.
I per acabar ja aquesta entrevista, es diria una cançó que heu evocat, una cançó que podem posar nosaltres al final del programa, posem una cançó. Quina cançó hauria de dir que tu? I per què?
Doncs sí, perquè m'ho has preguntat tu.
Per què la cançó, vull dir?
Ha de ser cançó de música...
De qualsevol tipus.
De música clàssica. Vostè
diria
que
s'ha
donat 2.000 discs.
Quin d'aquests?
Quin ens recomano?
el segon quartet de cordes de Jan Hatzell.
Doncs molt bé, gràcies per la veritat que ha tingut de acompanyar-nos aquest temps en aquesta entrevista.
Ha sigut un plaer tenir-lo aquí, estem molt contents de decidir aquest temps.
Però ha sigut molt dur, ha sigut un terror ser-hi amb vosaltres.
Però vosaltres ho sentim molt.
No, gràcies. Objectiu. Moltes gràcies.